Es compleixen 50 anys de l'arribada de la flama del Canigó al Camp dels Pilans. L'Ajuntament entrega a l'Associació de Veïns del Camp dels Pilans una placa commemorativa que recorda que el barri ha rebut la flama els últims 50 anys. Ha estat durant una revetlla de Sant Joan d'enguany molt participativa i sense incidències destacables. La primera comunitat energètica del municipi es dedicarà al comerç. Demà s'ha programat la primera sessió informativa per comerciants del poble. Tallat al carrer Rossinyol, com a mínim fins aquest divendres. Els treballs d'adequació dels panots mantindran el carrer tallat com a mínim fins aquest divendres, des del pavelló fins a Can Maset. Des del consistori s'ha volgut aprofitar aquesta setmana que no hi ha escola i tampoc casal d'estiu. L'Escala acull la presentació de Memòria Gitana, el llibre inèdit de Jacques Léonard. És un llibre pòstum que indaga sobre l'origen i la cultura del poble gitano. El manuscrit original es conserva a l'Arxiu Històric i aquest cap de setmana s'ha presentat l'obra editada a l'Alfolí de la Sal. En cultura, Marc Pujol i Blau Mut, els primers a fer sold out al Portal Blau 2025. Tot i que la majoria de concerts són a finals de juliol, el ritme de vendes d'entrades és bo. De les 19 propostes presentades, 3 ja han penjat el cartell d'entrades exaurides i 3 més estan a punt de fer-ho. I el temps, pic de calor, avui dimecres amb garbí. Demà entrarà tramuntaneta i afluixarà un xic la calor. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 25 de juny. Més notícies al punt de les 6 de la tarda. Ara us deixem amb la Randa Mar, amb Sergi Corral, i a les 7 la informació nacional, al Next Vespre. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Carinyo, tinc ganes de menjar una bona hamburguesa amb patates braves.
A mi em ve més de gust un bon Frankfurt.
I amb una bona Guinness de sortidor.
Jo ja saps que sóc més de Paulaner.
On podem anar a sopar així de manera informal?
Ja ho sé, a la cerveseria Frankfurt L'Escala.
Sí, i van menjar molt bé, producte de qualitat i la millor cervesa.
I si ens ho porten a casa?
També reparteixen a domicili?
Sí, o si vols truquem ara que estem pel centre i ho passem a recollir.
Truca, truca.
872-20-11.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem de medi ambient i la dedicarem tota sencera a parlar d'alguna manera d'aquestes temperatures tòrrides d'aquests dies i de zones verdes, de refugis climàtics, etc. D'aquests noms que tant es senten aquests dies. Estarem aquí fins a 6 de la tarda a Ran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i els dimecres toca parlar de medi ambient. Per aquest motiu ja tenim aquí amb nosaltres el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina. I em veus aquí en plan estival.
Sí, portes una camisa molt estiuenca avui.
Camisa estampada dels anys 90, segurament. Ja no me'n recordo ni quants anys té.
Però tornen a estar de moda ara.
Clar, efectivament. Com la sèrie aquella famosa del Magnum. Te'n recordes? Bueno, no. Tu eres massa petit. No te'n recordes del Magnum. El Toni sí. Bueno, tenim amb nosaltres
l'Antoni Ferran, també. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé. I aquí aprofitant per compartir una estona més, una estona amb la nostra audiència.
La penúltima secció de l'Antoni Ferran, eh?
Exacte. Quin greu, eh?
Sí, sí, no, a més una cosa, ja ho hem dit altres vegades i aprofitem per tornar-ho a dir, no? Estic molt agraït de compartir aquest espai, no? A part de, diguéssim, amb el Joan Ramon i amb tu, amb l'audiència que ens escolta, perquè és una cosa que és realment molt interessant i que a mi mateix també m'ajuda, no?, per centrar les idees. Per tant, és una estona que la trobo molt agradable i que m'agrada estar aquí compartint aquesta estona, diguéssim, cada 15 dies.
Nosaltres, que la comparteixis aquí en altres i amb el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo.
Fidelíssim, una mica més i em dius Fidel Castro, però falla el cognom. Bé, avui portem un
tema... A veure, parlem de calor.
Efectivament, portem un tema proposat com cada 15 dies pel Toni. Jo sempre li dic que sí, és com allò del Windows, sí a todo.
Ets el ChatGPT?
No, sóc el Windows, amb el Toni sóc sistema operatiu, sí a todo. Tira milles i cap problema. No, normalment, com que ho porta molt ben preparat, doncs les meves aportacions són només petits apunts, petits matisos. Llavors, el tema d'avui és en relació, doncs, efectivament, amb la temperatura. No parlarem directament de canvi climàtic, sí que es pot tocar el tema de com ens estem adaptant o no en aquest canvi, sigui l'origen que sigui, perquè evidentment...
Poc, ja ahir es feien castells a 40 graus al sol, vull dir que ens estem adaptant poc.
Home, si se fan, vol dir que no s'anul·len. Llavors, ja és una adaptació que es facin, eh?
Home, no, anul·lar-se no s'anul·len.
Clar, aquí
jo
està.
Jo quan ho mirava per la tele i veia allí els de sota, els del nucli, que els hi pujaven a sobre el folre i les manilles, pensava, mare meva, aquesta gent. Si aquí a ple sol estan a 30 i pico graus, allí baix deuen estar quasi 50, no deuen poder ni respirar.
Bueno, te diria com els psicòlegs, mira el cantó positiu, que els que estan a dalt de tot, els enxanetes, allí no passen calor, eh? Bé, la qüestió d'avui és això, és refrescar, i aprofitar el joc de paraules, refrescar un tema que ja en vam parlar en aquesta secció el març de l'any passat, el març de 2024, i érem el Toni, tu, jo, i per telèfon teníem el Martí Soriano, enginyer civil, expert en temes d'urbanisme, mobilitat, que també ens va ajudar i molt a desenvolupar, doncs, què podem fer a les ciutats, doncs, perquè siguin més verdes, perquè s'hi pugui, doncs, tenir això, tenir una temperatura i un ambient més habitable, no? Més habitable, no evitable. Habitable con H. És a dir, que hem de poder habitar, hem de poder viure a dins les ciutats amb un cert confort i que el carrer no es converteixi en un forn, com tan sovint passa, no? En molts carrers, que no hi ha ni un sol arbre, ni una sola ombra, i clar, doncs lògicament t'esperes que passin les hores fortes de calor per poder fer la compra, per poder passejar. Això és habitual, en qualsevol país, en qualsevol clima, ja sigui temperat.
Home, això s'ha fet tota la vida. Jo a la meva àvia no la veien a comprar un 15 d'agost a les 3 de la tarda, vull dir.
M'agrada molt que diguis això, perquè a nivell generacional, bé, s'està dient, s'està per activa, per passiva. Ara no me sento. Funciona tot bé?
O sigui, que no et sentis...
Ah, ja està, vale, ja
pot
està.
Ser problema dels auriculars, però,
sí,
no, però segueix.
Vale, ja està, ja torno a sentir a mi mateix. Doncs això a nivell generacional, clar, a vegades és complicat, no?, buscar dades, referents històrics, però d'onades de calor n'hi ha hagut sempre, de períodes de sequera n'hi ha hagut sempre, ni seguiran havent. Aquí el dubte potser és si fa més calor que abans, si tenim més episodis de sequera que abans, etc. No? I llavors, ara fa uns moments, mentre venia amb l'autobús, llegia un tuit d'un senyor que viu a l'Aragó, i que deia que aquest ritme a Saragossa d'aquí uns anys no s'hi podrà viure, serà inevitable. I clar, jo en aquell mateix moment he reaccionat i he dit, ostres, però si hi ha països que porten milers i milers d'anys amb temperatures molt més altes que les que tenim nosaltres al Mediterrani, països de la península aràbiga, del Mitjà Orient, i tenen civilitzacions, fins i tot han estat no només supervivents, sinó que han prosperat, han pogut tenir un cert nivell d'arquitectura, de coneixements, d'agricultura, és a dir, que no han anat a la misèria ni s'han mort. Llavors, el tema de temperatura, que es pugui suportar o no, depèn molt també de la cultura, de cada territori, de cada país. Llavors, clar, nosaltres bueno, estem potser una mica mal acostumats o la generació d'aquests darrers 40-50 anys doncs hem viscut amb unes certes comoditats i ara les veiem amenaçades, no? Llavors, reprenent el fil, i ara el Toni el desenvoluparà, en quant a les ciutats, doncs ara es parla molt de les ciutats verdes, de les ciutats, dels refugis climàtics, d'aquestes zones des d'una ciutat on podem trobar doncs un cert confort de temperatura, de benestar, no? Clar, a mi, i ja passo la paraula al Toni, a mi el que em preocupa d'això, d'aquesta expressió de refugi climàtic, és que ens converteix a tots en refugiats. S'ha de vigilar molt el llenguatge, perquè de vegades és utilitzat de forma perversa, sense que ens donem compte, ens està posant en una posició de vulnerabilitat en la qual realment no tenim per què ser-hi ni acceptar-la. Però clar, en realitat som refugiats climàtics, no? Ostres, fa molt de calor. On hem d'anar ara? Què ens passarà? Hem d'anar amb una ampolleta d'aigua pel carrer per no deshidratar-nos? Bé, d'aquestes i altres qüestions ens en parlarà el Toni amb la seva visió particular del tema. Endavant, Toni.
Bé, gràcies. Jo sempre faig el mateix. Aprofito aquesta presentació inicial que feu tant la Marina com el Joan Ramon, no? Uh-huh. Perquè a través d'aquesta presentació també se'n donen pistes, no?, de com orientar el tema. El tema ja el portem encarrilat, com molt bé sap la Marina. Hi ha un preguió establert per anar desenvolupant, no? Però aquí ha aparegut una cosa nova que no estava sobre, diguéssim, el full de ruta que volia seguir, i hi ha una idea que hem de posar sobre la taula a l'hora de parlar d'aquest tema d'avui, no? Perquè avui el que volem parlar és de com ens adaptem al medi, no? De quina manera la societat que va avançant i va canviant amb el temps, perquè no és la mateixa societat de fa 100 anys que de fa 200 anys enrere, 50 anys, la societat canvia i les necessitats canvien i la manera d'entendre com ens acostem al medi canvia. I potser una idea que hem de posar sobre la taula, que és aquest imaginari que nosaltres ens podem desconnectar o independitzar-nos del medi, no? Jo crec que part del problema comença aquí, no? Si nosaltres féssim una mirada enrere, ens anéssim a una societat del segle XIX, per dir una cosa, una societat més rural, més agrícola, tothom posaria sobre la taula l'imaginari, diguéssim, de totes les estratègies que es feien en aquell món per justament adaptar-se a aquestes situacions de calor, no? Entre d'elles, el tipus d'edifici que es feia, no? No hi havia cap sistema de la refrigeració elèctric, no hi havia res, i en canvi el confort dintre les llars, no?, en general estava ben resolt, no? Tant a l'estiu com a l'hivern. Aquí podríem trobar moltes estratègies, fins i tot, sense més enrere, de viure en coves, no? Diguéssim, i per tant, hi havia totes les estratègies que aquestes no les podem portar, tot això que estem dient, no ho podem portar a data d'avui, el 2025, no? Perquè la manera de viure en una casa és diferent, la manera de treballar també és diferent, fins i tot, quan dic la manera de treballar diferent, vol dir que difícilment trobaríem un pagès treballant abans, no? Diguéssim, a la franja de màxima calor. No hi havia ningú que fes això. Jo recordo els meus avis, no?, que venien d'ascendència agrícola, que quan arribava això s'anaven a treballar el tros a les 5 del matí. Val? I per tant, quan arribava a les 12 del migdia desapareixia tothom, no? I fins i tot se'n feien aquella cosa tan simpàtica de posar-s'hi sota una figuera a veure un glob d'aigua fresca, no? Per tant, aquí hem d'entendre també que la societat va canviant al llarg del temps, no? I les maneres de com es fan les feines canvien al llarg del temps. I per tant, hi ha una sensació, entenc, mal entesa, aquesta que ens podem independitzar del medi, que el medi va per un costat i nosaltres per un altre, com si nosaltres no formessin part d'aquest medi, i això genera algunes de les problemàtiques de les que posarem avui, eh? No sé com ho veus.
Bé, jo estava apuntant-me un parell de coses perquè no se m'oblidin. Perquè és molt interessant quan ens comparem amb la natura, doncs semblem com una civilització molt avançada, com a l'àpex, no?, de tots els éssers vius, doncs a l'àpex de l'evolució dels éssers vius hi ha l'ésser humà, no?, com a màxim exponent d'intel·ligència, de civilització, de modernitat, de adaptabilitat al medi, etc. No? Però clar, quan coneixes una mica com funciona la natura, te n'adones que molt abans, molts milions d'anys abans de que es descobrís l'aparell refrigerador, l'aire condicionat o les neveres, que també doncs, van suposar en el seu dia un avenç molt important. El fet de no haver de portar gel de les pous de gel que es feien servir antigament per poder tenir els aliments frescos, o de no haver de dependre de les salmorres, de posar sal als aliments perquè tinguin una curació, perquè puguin durar tot l'any, no? El fet de tenir neveres doncs ja va suposar un avanç molt important. Els aires acondicionats doncs bé, ens permeten tenir una temperatura més agradable dins de les cases. Lògicament podríem sobreviure sense aires acondicionats. Hi ha molts països del sud d'Àsia, podríem posar l'exemple de Indonèsia, Filipines, Vietnam, Cambodja, Laos, qui més hi ha per allà, Myanmar, tots aquests països tenen un clima tropical o subtropical i allí les temperatures mitjanes durant tot l'any són altetes i en molts llocs amb molta humitat. Llavors la sensació de calor és realment alteta. Important, sí, és molt important. Llavors allí, com que en alguns països no tenen la capacitat econòmica per poder comprar, per poder tenir un aire condicionat a cada casa, doncs fan servir ventiladors, que és el que fèiem servir aquí a casa nostra no fa tant de temps, fa 50 anys tothom tenia un ventilador a casa.
Home, encara se'n fan servir. No tothom té aire condicionat.
La majoria, jo diria, la immensa majoria de la societat no té aire condicionat. Hi ha una petita majoria que en té.
Bueno, no entraríem en xifres, perquè això depèn de cada zona. Si te'n vas a Sant Cugat, potser sí que n'hi ha la majoria. Sí.
Però Sant Cugat no són els 8 milions de catalans.
Bueno, aquí vaig. Que hi ha zones on sí que n'hi ha, especialment a les ciutats.
I aquí... Simplement recordar una dada, que l'hem posat moltes vegades sobre la taula. Insisteixo, i és una dada no molt estricta, però certa, que és 25% de la societat catalana, 2 milions de persones, són pobres, i després hi ha 2,5 milions de persones més que no arriben a final de mes. Per tant, com a mínim, hi ha un 50% de la societat catalana que a data d'avui no es pot permetre un aire condicionat.
Bé, com tu mateix has dit, no són dades estrictes, per tant, les hem d'agafar amb pinces. I et dic jo que hi ha molta gent que no arriba a fi de mes, però sí que té aire condicionat, i per això no arriba a fi de mes. Aquest és un altre tema.
És un dels temes.
Bé, també entra dins de l'equació. Llavors, jo volia fer èmfasi en que hi ha algunes espècies animals, i posaré només un exemple, les termites. Les termites i altres espècies de fòrmids, de la família dels formigues, van descobrir que construint d'una manera determinada els seus caus, el lloc on viuen, poden regular molt bé la temperatura a dins del cau, ja sigui subterrani o ja sigui en forma de torre. Hi ha algunes termites que fan com una mena de torres, això en països tropicals, en països semiàrids, doncs és habitual. A Austràlia mateix doncs hi ha uns termiters que semblen pràcticament cases, són enormes, no? I allí dins hi poden viure milions de tèrmits i no pateixen calor perquè tenen un sistema natural de ventilació. Què vol dir? Doncs que faci molta calor fora, dins del termiter tenen una temperatura més o menys constant. Això s'ha fet també a nivell d'arquitectura, a nivell d'enginyeria urbana, en el que anomenen edificis intel·ligents, que podríem dir que és una còpia, una rèplica, com s'ha fet en tantes altres tecnologies, és una còpia de la natura, és a dir, convertir la ventilació, l'advecció natural d'aire dins d'un edifici en un sistema que no requereix una aportació extra d'energia, sinó que simplement doncs, a la part que dona ombra es deixa entrar aire que està més fred i aquest aire va pujant, es va desplaçant cap a les zones on hi toca el sol. D'aquesta manera hi ha una ventilació constant de tot l'edifici i no fa falta una despesa extra d'aire condicionat, o si n'hi ha, doncs és el mínim, no? Llavors, jo crec que els tiros podrien anar per aquí, Toni, no sé com ho veus tu, d'adaptar el que és l'arquitectura a l'urbanisme per no haver de dependre tant del consum energètic, de tenir, doncs, tots aquests altres inputs.
Anem seguint per aquest fil, perquè és un fil interessant, com sempre. Hi ha una primera idea, jo crec que ha quedat clara per l'audiència, insisteixo, bàsica. la societat, els humans, les persones, no? Tenim aquest imaginari col·lectiu de que ens podem independitzar del medi, no? Jo crec que això és una cosa que cal entendre amb la seva adequada dimensió. Ens podem independitzar del medi, ens podem desconnectar del medi, la tecnologia i el progrés tecnològic ens ho pot solucionar tot. I aquí insisteixo en les dades, perquè són molt importants. Quan aquesta idea que acaba de posar el Joan Ramon de, diguéssim, incloure dintre el disseny d'edificis les circulacions passives d'aire, no? I fer que la refrigeració, el confort tèrmic d'un habitatge no depengui d'un aparell d'aire condicionat, això és possible. Això hi ha tota, diguéssim, pràctica professional existent amb exemples, i d'exemples en trobaríem. El problema d'aquestes coses és que a data d'avui això és una absoluta minoria, però quan dic una minoria vull dir que a nivell de Catalunya trobar edificis intel·ligents potser en trobaríem, sent molt optimistes, i poso una dada molt optimista, potser l'1% dels edificis i habitatges, no? L'1% és pràcticament res. Aquí tenim un problema enorme amb habitatges, no?, que tenen 10 anys, 20 anys, 30 anys, 40 anys, 50 anys, i que alguns d'ells fins i tot tindrien la qualificació d'infrahabitatge, no? I per tant, el nivell de confort que hi ha dintre de l'habitatge és a vegades insuportable, per dir-ho d'alguna manera. No existeix el confort dintre de l'habitatge quan hi ha temperatures molt elevades. Tampoc hi ha confort, i no ens equivoquem, quan hi ha temperatures molt fredes, d'acord? Perquè ara estem parlant de com evitem la calor, però també podríem parlar de com evitem el fred. Vale? Són dues situacions extremes que a vegades els habitatges de molta gent no estan preparats. Avançant una mica en aquesta idea, també hem d'entendre que la societat és diferent, i per tant, a data d'avui hi ha una cosa que és òbvia, és dir, per sort hi ha molta gent, cada vegada més gent, que arriba a edats molt avançades. És a dir, abans era l'excepció. Trobar una persona de 90 anys, de 100 anys, de 80 anys, no era la norma. Sí que arribava gent, però hi arribava una minoria. Som seria d'agafar les corbes d'edat. I es veia que la gent es moria de mitjana, doncs hi havia èpoques als 50 anys, després va passar als 60. I a data d'avui, l'esperança de vida ja està fregant els 80 anys, no? I més. Això que comporta, diguéssim, també que hi hagi gent que el seu cos sigui més vulnerable als canvis tèrmics, no? I per tant, hi ha tota una sèrie de gent que té menys capacitat de regular tèrmicament el seu cos. Totes aquestes noves coses que van apareixent, totes aquestes noves necessitats que van apareixent, s'han de poder resoldre d'alguna manera. I una cosa important perquè la gent entengui el que és un cop de calor, no? Un cop de calor no és que a mi m'agafa una pujada de la temperatura del cos i que em ve un got d'aigua freda i se'm passa, o que jo em poso simplement 2 minuts en un espai fresc i se'm passa. Diguéssim, quan es posa un cop de calor és una situació d'estrès del cos que, com no s'hi posi solució de manera immediata, et pot provocar la mort. Per tant, és un tema d'una gravetat enorme. I per això necessites que el teu cos entri en regulació tèrmica, i per entrar en regulació tèrmica un cos d'una persona igual necessites estar en un espai de confort mitja hora, 3/4 d'hora i fins i tot una hora abans no fas aquesta adaptació tèrmica del cos, no? Per tant, aquí anem cap a la idea del programa d'avui, és quan apareix la necessitat de trobar espais de confort tèrmic. Si no els hi volem dir refugis, perquè el component pot tenir aquesta paraula, no? Diem-li espais de confort tèrmic, vale? Que és exactament el mateix, vale? Més enllà del nom, no? Jo a vegades si parlo dels conceptes com gotes de natura, és a dir, trobar espais, per dir-ho d'alguna manera, la gent gran segur que ens entén, com si anéssim a la font a posar en fresc el canti, no? Quan no hi havia la nevera, i aquell canti o aquella cinta que posàvem en fresc, la frescor era natural, era la frescor de l'aigua que sortia. Aquella aigua que sortia per la font, que a data d'avui continua sent la mateixa, estava sortint a 14-15 graus. No? Aproximadament, i per tant allò era suficient, no, per tenir una beguda fresca i un espai fresc. Aquest espai fresc de la font, que anava acompanyat normalment amb una plataneda enorme que ho cobria tot d'ombra, no? I per tant, entre l'aigua, el vapor que sortia d'allà d'humitat, la mica d'humitat nocturna i la cobertura arbòria dels plataners, que això és un cas típic i tòpic, no? Era un espai de gran confort tèrmic, no? A data d'avui s'han fet dissenys d'espai públic sense ni un arbre, és a dir, amb ciment 100% dur.
La plaça no? Corsini de Tarragona és un exemple.
I per tant, aquí ja no és un confort tèrmic. Jo poso també un exemple, per no posar exemples de Tarragona, sabeu que intento evitar exemples de Tarragona perquè no estiguem assenyalant sempre Tarragona com, la, com a mal exemple, perquè de mals exemples, per desgràcia, n'hi ha molts llocs. No? Poso un exemple de Ripoll. I a Ripoll, l'últim va, se'm va quedar molt present, perquè me'n recordo que hi he anat moltes vegades a mirar coses per allà, com altres pobles i ciutats de Catalunya, i hi havia uns bancs, Ripoll és molt conegut pel tema de la fosa, no? I van posar uns bancs de disseny molt macos, de metall, al mig d'una plaça duríssima. El Joan Ramon ja posa la cara típica de... A veure qui s'hi assenta l'estiu.
Exacte, estava pensant...
Però no... Qui s'hi assenta a l'estiu i qui s'hi assenta a l'hivern, perquè el cop tèrmic que fa asseure's amb una llosa metàl·lica a l'estiu és, bueno, si no ho has provat, jo aconsello que ho provis una vegada i donaràs compte de l'impacte tèrmic que representa. Però si fas la mateixa cosa a l'hivern, passa una cosa absolutament igual, fins i tot pots quedar enganxat del fred enganxat allà que t'han de venir a treure o quedar-te els pantalons, fent broma, enganxats al seient, no? Per tant, diguéssim, aquesta problemàtica és ben real. I és una altra cosa que sorprèn molt també en temes laborals, no? A data d'avui hi ha gent que molta gent, des de paletes, però no només els paletes, sinó jardiners i altra gent, no?, que és convenient que les hores de màxima sol no es treballi, no? Això s'han començat a introduir protocols, no?, de salut i seguretat laboral, però encara crec que falta aquesta cultura de canviar la manera com treballem, la manera com dissenyem les ciutats, generar espais de confort, perquè això, ens agradi o no, ha vingut per quedar-se també, no és una cosa que marxarà, no? I per tant, tenim una necessitat real, no?, de generar aquests espais de confort tèrmic. Ja dic, deixem la banda el concepte que no, potser no és ben trobat, de refugi, no? Però és igual, l'espai de confort tèrmic al final és el mateix, no?
Bé, jo voldria afegir tot això que estàs explicant és de sentit comú, vull dir, que tingui dos dits de front ho entén perfectament, però hi ha una qüestió de la que se'n parla molt poc i jo crec que val la pena que des d'una emissora pública, com és el cas, doncs ens en fem ressò, i és de la cultura ancestral, perquè estem molt orgullosos de la cultura moderna, de la digitalització, de l'automatització, de tot allò que suposa progrés, tecnologia, guany adquisitiu, bé, tot això és correcte, però estem perdent al mateix temps tota una sèrie de coneixements, de valors, de la nostra cultura ancestral. Això que comentaves, Toni, dels càntics, clar, si tu preguntes a un nen d'avui dia, un nen, posem, de 12, 14 anys, com funciona un càntic, segurament no t'ho sabrà explicar. Clar, el funcionament d'un càntic és realment la cosa més senzilla i més autèntica, més artesana.
Explico, la típica suor.
I més lligada a la tradició catalana, no? En el cas del càntic. En altres regions...
Sí, altres
coses. Es fan servir altres elements amb la mateixa funció, que és la de refrescar aliments o begudes. El funcionament del càntic és molt senzill. A dins del càntic hi tenim aigua, però aquesta aigua es pot evaporar perquè el material amb el que està construït el càntic és una mena, diguem-ho així, porosa. És a dir, és una argila sòlida que no deixa que l'aigua surti, que no ragi. Bueno, raja pel forat per on ha de sortir, lògicament.
Per si no podríem veure.
Però el fet de ser porosa, de que la seva estructura permeti un cert grau d'evaporació d'aigua, fa que el contingut i tot el propi càntic, a través de la seva superfície, es vagi refredant. És un refredament molt lent, però sobretot en llocs secs és molt efectiu. Clar, tu poses un càntic al costat del mar i no aconsegueixes que se refredi, igual que si el poses al mig d'un sembrat a les Garrigues. Llavors, de quina importància de la cultura ancestral i reprendre aquesta memòria que hem perdut. Perquè abans les cases, i ho sabeu tots els que visqueu a poble o que tingueu família a poble, les parets de les cases mesuraven mínim mig metre. no eren aquestes parets que ens posen ara de totxana, que fan 20-25 centímetres i com a molt una capeta de guix o una capeta de rebossat. No, no, a veure, ara a més te posen aquestes escumes, no sé si és poliuretà o alguna cosa semblant, que fan com de càmera aïllant, no? T'hi posen l'escuma, a sobre de l'escuma pla dur, i ja està, ja ho tens tot fet. No, no, això és un sistema d'aïllament que té una certa lògica, està fet amb tecnologia moderna, però antigament les parets de mig metre o d'un metre és que no deixaven ni sortir ni entrar el fred o la calor. Estaven dissenyades perquè es pogués tenir un estil de vida confortable. T'havies de tapar amb mantes a l'hivern? Sí. Havies de fer foc de llenya o un foc a terra, una llar de foc? També. Però a l'estiu, per exemple, doncs no tenies aquesta sensació que es té ara, doncs d'estar constantment suant, això que deies tu, no?
La suor... I hi ha moltes altres coses, amb això que s'has parlat.
Hi ha molts elements. Deixa'm posar només un exemple, molt ràpid, d'un país que tots... Bueno, els que tenim ja una edat tenim en la nostra ment, que és Etiòpia. I als anys 80 hi va haver una situació de fam molt, molt greu i van morir milions de persones degut a l'escassedat de pastures, perquè Etiòpia és un país molt agrícola, molt ramader, i en aquella època tota la seva riquesa eren a les pastures, els ramats i tots els productes derivats d'aquesta activitat primària, del sector primari. Què va passar? Que es van equivocar i van començar a pasturar ja no només a les planes, sinó que com que es van acabar per temes de sequera, etc., es van acabar les pastures a les planes, van anar pujant. I ho van fer de manera tan dràstica i tan continuada que fins i tot a dalt de tot de les muntanyes, els llocs que eren més frescos, on hi podia haver més humitat, més reserva d'aigua, va desaparèixer la vegetació. I el sol fet de que desaparegués la vegetació va comportar més erosió, que l'aigua que queia del cel, de la pluja, no es pogués quedar retinguda ni a la vegetació, ni al sol, ni al subsol. Per tant, tot el que plovia es perdia. I això va derivar en una situació de fam, de misèria, com no s'ha viscut mai pràcticament en cap altre país de l'Àfrica, no? Què van fer els etíops? Doncs es van reunir, els que eren tribals, es van reunir amb els caps de la tribu i van dir, escolta, per què ha passat això, no? Perquè abans no ens havia passat mai una situació tan greu. Com és que hem arribat aquí? Bo, és que volíem fer més diners, volíem vendre més bestiar, volíem vendre més llet, més formatge, i necessitàvem, doncs, anar més amunt. Llavors, què van dir? Doncs mira, antigament, als cims de les muntanyes no s'hi podia pasturar. El que era la part més baixa, però que encara era muntanya, s'havien de tornar a fer bancals. És a dir, el que tenim en la cultura mediterrània, la cultura de la pedra seca, a Etiòpia es va perdre. Llavors, finalment, la solució va ser aquesta. Fem bancals a tots els llocs on es pugui retenir la pluja quan cau, que quedi moll al sol, que vagi per l'aigua als aqüífers, i a les parts de dalt de tot de les muntanyes no s'hi pot pasturar, senyors. S'ha de deixar a la natura que faci la seva feina. I a partir d'aquí s'han pogut recuperar.
Sí, no, això és aquestes coses que sembla com potser algú que ens està escoltant diu quines beneiterieries, no ho són, perquè és important aquesta transmissió cultural al llarg dels anys. I evidentment és important aquestes coses saber-les adaptar a la realitat de cada moment, d'acord? El concepte és fàcilment traslladable a data d'avui, a moltes coses. I després hi ha coses que també sorprenen, no?, amb aquest imaginari de que nosaltres estem al medi, fins i tot amb el tema de la manera de vestir, no? És a dir, quin sentit té que a data d'avui, amb aquestes temperatures tan altes, i podria fer al revés, també, en comptes de parlar de temperatures elevades, parlar en fred. El que passa que si parlem en fred, aquí són menys dies a l'any.
Bé, ho farem a l'hivern. A l'hivern sí, tenim pendent fer-ho.
Però són menys dies a l'any. És a dir, si no ens mirem, és a dir, i faig una falca amb això del fred i de la calor, no? Si nosaltres avui estem pensant en fer un sistema de calefacció, diguéssim, centralitzat un edifici que sigui fent servir fusta, no?, ho podem fer, la tecnologia existeix, però el cost serà enorme, perquè els dies de l'any que engegarem aquella instal·lació per produir calor, no?, per produir calor, per escalfar, seran molt pocs. perquè objectivament dels 365 dies de l'any, diguéssim, aquí el principal problema que tenim a data d'avui no és tant amb el fred, perquè és menys temps en l'any, sinó amb la calor. I això passa amb moltes coses, ja no dic amb escoles i amb moltes coses. Però ara anem a parlar d'un tema que també és molt simple, que és la manera de vestir, no? I posaré en aquest cas gent, perquè tothom m'entengui, gent que va en traje, que no hi ha cap dels tres que anem, en corbata, no? Però hi ha molta gent que fa servir aquesta estria de, diguéssim, de vestimenta, no? Trobaríem oficinistes, el trobaríem en bancs, en molts llocs, no? Clar, quin sentit té obligar a anar amb una corbata i una americana i això, si el confort tèrmic seria aconsellable no portar ni americana ni la, com es diu?
Armilla?
No, l'armilla, la peça és l'americana, no? No portar-la i tenir aquella persona no amb un aire refrigerat tan elevat, sinó menys elevat i amb un confort tèrmic més bo, amb una vestimenta diferent, no? Fins i tot perquè no és possible anar a llocs de treball que sembla com estrany amb pantalons curts. És a dir, hi ha totes les estratègies també de vestir, no?, que podrien ser molt fàcilment posades en marxa, que voldria canviar la manera com entenem, no? O sigui, és que si aquella persona, aquell de la caixa, que per posar un exemple, la caixa m'és igual, d'una oficina interbancària, m'està tenint, diguéssim, amb pantalons curts i una camisa florejada i fresqueta, no? Sembla que no m'estigui atenent bé, no? Que no hi té res que veure si va vestit d'aquesta manera, no? I al nivell d'atenció que et pugui fer amb relació del teu problema, no? I així és un funcionari o qui sigui, no? Per tant, això també és un estereotip que a nivell social tenen molta força, però aquesta molta força amb aquesta pressió a anar vestit d'una determinada manera també té conseqüències i moltes amb el nivell de confort tèrmic que ha d'haver-hi moltes oficines. I clar, no és que estiguem parlant de poques oficines, estem parlant d'un fotimer de gent que treballa, diguéssim, al món de les oficines en sentit ampli, de la cosa. Per tant, aquí també tenim uns estereotips que a vegades forcen, no?, a més estratègies de refrigeració dels llocs de treball. Però fixeu-vos, una cosa que pot semblar molt simple, si anem tibant del fil, no?, ja comença a haver-hi com ens vestim a la feina, perquè ens vestim d'una manera a la feina, quan treballem a fora i quan treballem a dins, les diferents adaptacions al medi. I després hi ha una altra cosa que vull posar sobre la taula, que jo considero una conseqüència positiva també d'aquest fet, no? Ostres, a vegades no es donen compte de la importància de tenir espais verds de proximitat. Espais verds de proximitat vol dir a 500 metres d'on tu vius, evidentment. Si nosaltres volem tenir grans espais, no, naturals, ens en podem anar, si convé el Delta, ens en podem anar al Pirineu, però això està molt bé, però també necessitem espais de proximitat. I espais de proximitat vol dir això, a 500 metres d'on te vius, a un quilòmetre d'on te vius, no? I per tant, ostres, això també ens ajuda, o ha de ser un element més que ajudi, no?, aquest famós redisseny de ciutats, no?, de ciutats, de barris, no?, introduint dintre d'ells espais verds de confort, no?, confort tèrmic també, vale? No solament pensant en biodiversitat, sinó pensant també en la variable tèrmica, no?
De fet, aquí s'obre tot un meló, com ja sabeu.
Ara queda una estona per obrir el meló.
No, però aquesta vegada és el que l'hi obert jo.
Ah, d'acord.
Sí, aprofito les paraules del Toni. Ell ha posat el ganivet, jo poso el meló. Llavors, entre els dos farem un postre estiuenc, ben estiuenc, com el meló. És fruit de temporada, eh? No només s'ha de pensar en el fruit de proximitat, sinó també en el de temporada, que acostuma a ser de proximitat. El meló és el següent, i és el de l'efecte illa de calor que tenim en pràcticament totes les ciutats de Catalunya de tamany mitjà o gran. No només a Barcelona, sinó a qualsevol altra ciutat metropolitana, Sabadell, Terrassa,
Tarragona,
Badalona. Clar, a Tarragona tenim menys habitants, tenim la meitat que a Sabadell, per dir alguna cosa. Som 100.000 i pico, a Reus també som 100.000 i pico. No són ciutats tan grans, no estan tan connectades a la metròpoli, llavors també hi ha efecte d'illa tèrmica, i és un input que no sempre es té en compte. I avui, Marina, això t'interessa, avui he respost a Twitter un missatge.
No m'interessa, ja ho veig, és que només entro dins i veig les teves respostes.
Del temps de TV3. Llavors el temps de TV3 deien que en un 25 de juny havia estat el dia més calorós en els 100 anys d'història de l'Observatori Fabra. Bé, potser tothom no ho sap, però l'Observatori Fabra està just amunt dels vessants que hi ha a sobre de tot l'àmbit metropolità de Barcelona ciutat, és a dir, de tot el meollo, per entendre'ns, de l'efecte d'illa tèrmica de Barcelona ciutat. Llavors, és molt probable, de fet, en altres països ja s'està indexant l'efecte d'illa de calor per corregir aquelles estacions meteorològiques que estan a prop d'on es produeix l'efecte illa de calor. Bé, l'Observatori Fabra no ho estan fent, estan agafant les dades tal qual, sense cap mena de depuració o cap mena de correcció, que jo crec que és el que caldria. Tard o d'hora ho faran, estic convençut, si hi ha bons meteoròlegs, bons físics a dins de la casa. Si n'hi ha de dolents, doncs seguirem com ara, fotent el crit al cel i dient que el món s'acaba. Però si hi ha gent professional, bons científics, acabaran indexant les temperatures del Fabra.
A mi m'agradaria que el món s'acabés i ens extingíssim ja, sincerament.
Però ens hem d'extingir. Vols que ens extingim ara o demà?
Això diu de broma.
Abans d'acabar la temporada, després d'acabar la temporada...
En qualsevol moment em va bé.
Això diu de broma, perquè si no, ella mateixa donaria exemple. Seria la primera a extingir-se.
Bueno, a veure si ho veurem en directe.
No,
testimonis.
No, home, no, per la part de Déu. No, si ho fa, que ho faci a casa seva.
Bueno, torneu on estàvem, va.
Vinga,
això
tornem.
Aquesta volta que hem fet.
Vull fer un apunt molt breu i ja serà l'últim. Vull parlar d'una tribu nòmada d'Àfrica, que és la tribu Berber, que fa milers d'anys que existeix i que suporta temperatures que nosaltres no podríem aguantar ni un sol dia. Clar, quin és el secret? Són superhomes o són persones que genèticament estan molt ben adaptades al calor? No, no, són persones com nosaltres, venen de la ètnia, diguem, caucàsica mediterrània, no són persones de color, no són africans de l'Àfrica central, són persones que tenen pigmentació semblant a la mediterrània, per tant no tenen una especial protecció davant del sol o davant de la calor, però culturalment, torno al tema de la cultura ancestral, i torno al que tu deies, Toni, dels teixits. Una cosa tan simple com la forma de vestir o el material que fem servir per vestir-nos permet que les tribus berbers puguin sobreviure amb temperatures de més de 50 graus. Què fan? Quan hi ha tanta calor, tenen unes tendes amb uns teixits construïts ja fa molts anys, fins i tot poden tenir segles, una mena de llençols fets de forma tan tupida, tan ben feta, que permeten que la diferència entre l'exterior i l'interior pugui ser tranquil·lament de 10-15 graus. I, per tant, poden viure fins i tot als pics de temperatura amb certa comoditat, amb cert confort. Lògicament, també has de tenir una certa capacitat d'adaptació, ja sigui cultural, tradició, etc. I també fa molt la manera de vestir, perquè clar, quan veus un berber, els veus tapats de dalt a baix, i dius tu, vale, això ho fan perquè són musulmans. Pues home, sí i no. Pot ser que alguns siguin musulmans, altres no. Hi ha berbers que no són que no practiquen l'islam, practiquen altres religions, i la qüestió de que vagin vestits i tapats de dalt a baix és el que comentàvem, és facilitar que a l'interior del cos no hi hagi un excés, és a dir, tot el contrari del que fem aquí, que ens hem traient roba, no? I allí tenen, com que et fa tanta calor que per molta roba que et treguis te deshidrataries i no pots estar tot el dia bevent, doncs el que fan és això, és posar-se capes amb un material, amb una roba, com pugui ser aquí el cotó té unes propietats tèrmiques fantàstiques, però l'estem perdent per altres teixits, que són més baratos, etc. Doncs allà els berbers poden resistir aquestes temperatures a través d'això, de teixits fets, construïts a mida per aguantar aquestes temperatures tan altes, i un estil de vida, que és el que deies al principi, Toni, que és l'adaptabilitat, és a dir, ens hem de saber adaptar. Vull dir, si ve un pic de calor, hem d'entendre que a les hores màximes de calor del dia no hem d'anar a fer esport, no hem d'anar a córrer, no hem d'anar a la platja perquè ens hem de posar morenos. Potser hi podem anar una mica més tard, una mica abans, però hem de vigilar, i sobretot el que deies tu, no? Les persones grans que no estan preparades per la seva edat per poder aguantar doncs, una temperatura molt elevada. Llavors, clar, són molts factors que val la pena tenir en compte, i sobretot això, tenir en compte el nostre passat i entendre d'on venim i el clima en el qual ens hem desenvolupat com a civilització i com a societat.
Molt bé, sí, diguéssim, al final fixeu-se que la reflexió que estem fent també avui, com altres programes, no?, que a vegades semblen reflexions així que no tenen inicialment, no portaran a gaire enlloc, no?, són d'una importància extraordinària, perquè han començat dient que una cosa absolutament important és entendre que nosaltres no podem considerar-nos al marge del medi, no?, i aquesta idea inicial l'hem anat, diguéssim, desenvolupant des de diferents angles i diferents maneres, no?, i el que sí que és important, encara que el Joan Ramon posa exemples, diguéssim, més llunyans, és entendre, no?, com traslladem aquest concepte a la nostra realitat, no?, perquè evidentment el tema de la gent gran i la seva capacitat de regulació tèrmica també està molt relacionat amb la massa corporal que tens, vale? Llavors hi ha molta gent gran que la seva massa corporal és molt petita, en té molt poca, i llavors això també li té una dificultat de regulació tèrmica important. Per tant, són coses a tenir en compte i coses que ens han de poder fer ciutats i pobles més saludables, no? Hi ha conceptes que hem de posar sobre la taula, com pot ser entre d'altres, eh? Farem un llistat no exhaustiu. Si volem veure la nostra ciutat o el nostre poble com està, hauríem de veure, per exemple, el percentatge d'ombres naturals que té la nostra ciutat o el nostre poble, no?, o el nostre carrer. Després, el percentatge de superfície d'aquesta que és natural. Si aquests punts poden estar vinculats amb algun element d'aigua o no. A vegades no tots poden estar vinculats amb algun element d'aigua, eh? Tant d'aigua, també pot ser un petit estanyol, diguem-ne, com elements de posar-hi una font d'aigua, tant per les persones com per als animals. Després, sí, tenim quin tipus de vegetació hi tenim aquí posada, no? Totes aquestes coses que ara les estem focalitzant des del punt de vista de confort tèrmic també tenen en relació amb la qualitat de la ciutat. És a dir, al final un espai més verd, no?, també és aporta moltes altres coses que un fort tèrmic. Aporta biodiversitat, aporta, diguéssim, benestar emocional, aporta moltes altres coses. Ara estem posant el focus avui, no amb aquestes altres intangibles, sinó amb la idea del confort tèrmic, no?, i de quina manera tenim ciutats, pobles, no?, i carrers amb un confort tèrmic més elevat. Simplement el fet de posar un nombre, encara que sembli com una cosa molt simple, un arbre carrer, que hi ha molts carrers que no tenen arbres, no?, entre altres coses, a vegades, perquè és impossible que hi hagi l'arbre, eh?, perquè potser la vorera és tan petita que no admet l'arbre, val?
Bueno, aquí fan al revés, aquí els treuen, eh?, on hi havia arbres estan posant jardineres, però aquest ja és un altre tema, ja m'han parlat també d'arbres.
Em refereixo, fins i tot poder posar un arbre en una vorera que pugui desenvolupar-se una mica amb copa, no?, pot reduir, si això està molt atapeït, 5, 6, 7, 8, 10 graus el tema de la calor que reflexa l'asfalt, no?
Correcte.
Per tant, no són temes menors. És a dir, si nosaltres ara tenim una temperatura exterior que estem fregant, per dir una cosa, els 30 graus, reduir 10 graus vol dir que estem a 20. Diguéssim, és que és un canvi radical. Si, més a més, en aquell espai, a més hi corre una mica d'airet, no?, aquest airet també es carregarà de frescor, de la frescor de la zona d'ombra, no? Per tant, no són ximpleries, diguem-ne, no?, sinó que són eines que ens han d'ajudar al benestar col·lectiu i a tenir unes ciutats de més qualitat i més confortables, no?
Sí, sí, totalment d'acord. Deixar
el meló, sisplau.
Bé, el meló és molt senzill, igual que nosaltres ens estem posant les mans al cap, perquè tenim més de 40 graus en alguns punts de Lleida, doncs hi ha països que a tot l'estiu, durant tot l'estiu, per exemple, Aràbia Saudí, tenen màximes entre 40 i 50 graus diàries i nits tropicals durant tot l'any. O sigui, i dius tu, home, això és possible que el ser humà ho pugui aguantar? Sí, perquè són civilitzacions, són ciutats que porten milers d'anys en el mateix lloc i suportant temperatures molt altes. Llavors, no depèn només d'aquestes mesures tecnològiques, sinó que depèn, doncs, una mica en la línia del que diu el Toni, no?, de l'estil de vida, del que puguem fer a dins de la ciutat per, o dins de les cases fins i tot, per poder tenir doncs, aquest espai de confort, aquest espai d'ombra, de frescor, que ens ajudi, doncs, bueno, si un pic de calor, doncs, a passar-ho una mica millor, a no patir, eh? Sobretot no patim tant, sisplau, que aquest és el missatge i aquest és el meló, no patim, que no ens facin patir.
Bé, i ara fins a, moltes gràcies, Joan Ramon, fins ara m'està parlant
Joan Ramon,
molt.
Que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Hem estat parlant molt de la mirada més natural, no?, dels espais de confort. Però també, i mentre, diguéssim, les ciutats i els pobles van posant a punt aquests espais de confort, no?, que no tenen per què ser tampoc intervencions molt costoses, però que s'han d'anar fent, també es poden aprofitar instal·lacions ja existents, no?, una cosa habitual que es fa servir són biblioteques, centres cívics, no? Què vol dir fer servir una biblioteca i un centre cívic també com un punt de confort tèrmic, no? Vol dir que a banda de l'ús de biblioteca o a banda de l'ús centre cívic, es pot habilitar un espai dintre aquests equipaments, no?, en els quals hi hagi unes cadires, hi hagi una font d'aigua amb accés gratuït a aquesta aigua, no?, i una certa refrigeració perquè les persones que tinguin necessitat i no tinguin a prop un espai, diguéssim, de confort tèrmic més natural, o a casa seva siguin habitatges d'aquests que la situació interior de l'habitatge és deficient i per tant no admet que puguis estar allà amb un espai de confort tèrmic, que n'hi ha molts malauradament d'aquests habitatges, tinguin uns espais on puguin accedir i passar-s'hi allà una hora i mitja, dues hores, si convé portant-se un llibre llegint, si és la biblioteca tenen llibres a l'abast, i si és el centre cívic doncs fent patar la xerrada allà dintre. Han de ser llocs que no canvia l'ús, però sí que admet que altres usuaris que no van amb la intenció ni de centre cívic ni de biblioteca hi puguin accedir de manera lliure i gratuïta i estar-se una estona allà mentre el seu cos es va adaptant i regulant tèrmicament, no? Evidentment, la millor estratègia és anar introduint elements verds, no? Elements de confort tèrmic verd, i tenint les ciutats amb més verdes i amb més espais d'ombra. Però transitòriament, perquè no es poden fer servir aquestes instal·lacions ja existents. Fins i tot, també es pot pensar en la possibilitat, en casos també molt extrems, no?, de fer servir les piscines com a espais de confort tèrmic. Això requereix que hi hagi un accés lliure de les persones, que necessàriament no s'hagi de pagar una entrada, perquè n'hi hagi algú que no hi pugui accedir, doncs, per un tema de cost de l'entrada, no? Insisteixo que no és un tema menor a casa nostra, quan reiteradament vaig mencionant aquesta idea de que hi ha 4 milions de persones de la societat catalana, com a mínim, que tenen moltes dificultats econòmiques. Per tant, aquestes persones també han de poder, no, a tenir accés a tota aquesta infraestructura de confort tèrmic que les diferents ciutats i pobles van posant en marxa. És un tema aquest, el de confort tèrmic, molt important, i a més ens ajuda molt amb un tema que a vegades costa molt de destinar-hi diners i posar-lo en marxa, no?, que és la millora dels espais verds urbans i destinar diners als espais verds urbans. Molt sovint parlem d'espais verds amb la mirada posada a biodiversitat, i avui no hem parlat de biodiversitat, que ho haguéssim pogut fer, sinó hem parlat de com aquests espais verds ens ajuden, no?, a tenir un major confort tèrmic. Potser, gràcies, entre cometes, a aquests episodis de calor, potser és una manera que els diferents ajuntaments de casa nostra i municipis vagin establint al llarg dels anys estratègies de confort tèrmic, i si ho fan amb estratègies naturals, a més, no?, faran una aposta a punt de temes de diversitat urbana que també és de gran interès i de paisatge, no? Per tant, en aquest sentit, aprofitem aquesta necessitat de millorar el confort tèrmic també en favor dels urbans.
Veurem si es poden millorar, els ajuntaments ja van fent plans des de fa temps, però...
Sí, però a vegades, moltes vegades, són els plans i es queden, ho hem dit reiteradament,
sí,
es queden allà al calaix, no?
Sí, en parlem molt. De fet, aquí a Tarragona fa 3-4 anys, ara ho dic de memòria, que passegem posar una carpa allà a la plaça Corsini, que és tot ciment. Ara sembla que es tirarà endavant, i és un lloc on fan també actes. Fa dues setmanes, amb calor, ja feien un vermut i feien mil actes pel dia de l'orgull LGTBIQ+, i a ple sol, a les 12 del migdia.
No, no, si errors d'aquests, si anéssim a mirar els errors d'aquests, de com els diferents ajuntaments de casa nostra, de Catalunya, han anat fent el que es diu el concepte plaça dura, sense ni un arbre, no? I allà, a vegades, s'hi fan sopars, s'hi fan actes. Jo he vist fer actes en els quals, diguéssim, perquè el públic, diguéssim, que assisteix a l'acte, és molt militant d'aquella cosa, perquè realment el nivell de confort que moltes vegades hi ha és més que dubtós, no? Per tant, aquí tenim una oportunitat, no, a vegades ho hem parlat, jo què sé, en temes de medi ambient és important també que tinguem una aliança amb salut pública, perquè a través de salut pública, no, del benestar i la salut col·lectiva, també té molta incidència en els temes de medi ambient. Això ja ho hem dit també en altres programes, que hi ha moltes estratègies del col·lectiu mèdic, en sentit ampli, adreçades també a la millora del medi ambient. Doncs aquí estem fent una cosa semblant, és a dir, a partir d'una necessitat d'un confort tèrmic de les diferents persones i dels col·lectius més vulnerables, generar, potenciar l'estratègia del verd urbà. Al final, aquest verd, si s'acaba implantant, tampoc són pressupostos multimilionaris, eh? Mm. Implantar solucions de verd, depèn del tipus de plaça, el que estem parlant de pressupostos que a vegades poden rondar de baix cost, és a dir, entre 30 i 40 mil euros, depèn de la plaça i depèn del que vulguem fer, es pot fer una bona estratègia del verd. I és evident que si posem en marxa una estratègia de verd, no solucionarem el problema demà, i per tant també haurem de pensar en una solució transitòria, donar-li un cert temps que creixi l'arbre, no? I es desenvolupi. Però mentre algun dia o altre s'ha de començar a fer. S'ha de començar a plantar l'arbre, s'ha de començar a redissenyar la plaça, després li hem de donar amb aquell arbre, aquell element vegetal, temps perquè hagi desenvolupant, i mentrestant potser la solució és a mig termini o a curt termini posar-hi una pèrgola, no? Però quan la vegetació s'hagi implantat, hagi crescut i hagi agafat potència, serà un espai fresc a dintre d'una ciutat.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Antoni Ferran. Ens veiem d'aquí 15 dies per acomiadar la temporada.
Sí, a més, agrair-te que dius que ens convidaves a dinar aquell dia, no?
Sí, sí, exactament. Gràcies. El restaurant que vosaltres trieu.
Estic molt agraït, eh?
Nosaltres ho hem de deixar aquí, posem punt final al programa d'aquest dimecres 25 de juny del 2025. Marxem, però tornarem demà com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala. Just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round around my head. You're just like my favorite song going round around my head. Like my favorite song going round around my head.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.